El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton Català, què tal? Com va la vida?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel des de ja fa uns quants anys amb el Joan Anton Català. Aquesta setmana, Joan Anton, hem estat pendents de l'actualitat especial perquè avui, que és 8 de febrer, s'havia d'enlairar una missió històrica, és l'Artemis II, que havia de portar 4 astronautes de nou per fi a la Lluna. Uh-huh. Una fita que no s'aconseguia des del 1972 i que marcarà no només un punt crític de cara al retorn de l'home al nostre satèl·lit, sinó també un moment clau de la presidència de Donald Trump. Què ha passat? Doncs que finalment no s'han enlairat, s'han endarrerit. I, a més, s'ha reprogramat, atenció, el mes de març. Per tant, encara haurem de ser una mica més pacients. Què ha passat amb Artemis II? Per què no s'han enlairat? Quina és la possibilitat real que el mes que ve l'home torni a la Lluna? Avui, a La Terra es Plana, retorn a la cursa de l'espai.
Today, the same spirit beckons us to begin new journeys of exploration and discovery. And space has so much to do with so many other applications, including a military application.
D'aquesta manera ho anunciava l'amic del Joan Anton Català, Donald Trump. El que posa de manifest que s'hagi posposat aquesta missió, doncs, com de realment complicat és tornar a la Lluna. Deia, Amèrica està somiant en gran i, evidentment, anar a la Lluna també significa grans avenços militars. Aquest és també un dels esperits que porten Donald Trump al nostre satèl·lit
té
més especial.
Té moltes utilitats, diu. Té moltes utilitats, això d'anar a l'espai. Una d'elles, incloent la militar. És que increïble.
Escolta'm, hem sentit moltes vegades allò de, si ja ho vam fer una vegada, com és que no ho hem tornat a fer, Joan Anton?
Clar, clar, i això dona peu a tota la conspiranoia de que no hi hem anat, no? Però això té explicacions si s'ha de fer la divulgació d'aquestes explicacions. D'entrada, mai ningú ha tornat a tenir tants diners, tants recursos com va tenir la NASA quan els Estats Units competien amb la Unió Soviètica per arribar-hi. En aquell moment, la NASA va arribar a tenir més del 4% del pressupost total del país per la cursa espacial. 400.000 persones treballant en el projecte Apollo, 100.000 de les quals eren plantilla. Tu imagina't quines xifres. Ara llegiré les xifres actuals de la NASA. Avui són 14.000 empleats, t'estava parlant de 100.000 empleats, avui són 14.000 i maneguen un pressupost del 0,35% del total, i abans era del 4%. Mai ningú, mai, ha tingut tants recursos com en aquell moment. Segona raó, anàvem amb una sabata i una espardenya. Se'ns volia gent. Recordem, 3 tripulants de l'Apollo 1 morts, el tripulant del Soyuz 1 mort, 3 tripulants del Soyuz 11 morts, 3 tripulants de l'Apollo 13 quasi morts i salvats per la campana. No volem anar-hi d'aquesta manera. És que no hi ha necessitat, ningú no vol assumir aquests riscos. Necessitem noves naus per anar-hi d'una manera més segura i sostinguda, vol dir no tornar a trigar 50 o 60 anys a tornar-hi. I després l'exploració la podem fer i l'estem fent amb robots, robòticament. No cal assumir tots aquests riscos. Què passa? Que ara hi volem tornar? Sí. I per què hi volem tornar? Bàsicament perquè la mirada la tenim posada a Mart. Això algun cop ho hem explicat. I el gran salt següent, que és Mart, requereix la pràctica novament d'anar a la Lluna, desenvolupar aquestes noves naus, provar-les, etc. De fet, les raons conspiranoiques, que algun cop li vam dedicar un programa amb això, són ridícules. Quan, si tu llegeixes les raons, mira, va ser Kubrick que ho va filmar en un estudi, són ridícules. Parlen de les ombres que hi ha, parlen de que no es veuen estels al cel, parlen fins i tot, hi ha fotografies trucades o manipulades en què es veuen roques de Trezzo, on hi ha l'etiqueta. Diu, a veure, sisplau, sisplau. Per tant, sí, vàrem anar a la Lluna, el que passa que no s'hi ha tornat per aquestes raons.
Una dificultat que ja avisava aleshores Kennedy l'any 1962.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
No perquè sigui fàcil, sinó perquè precisament és difícil. Mm-hmm. Quina diferència hi ha entre aquesta retòrica dels dos presidents, de Kennedy en el seu moment i de Trump ara mateix, que és parlar doncs, d'una proesa militar?
Clar, el Kennedy era un líder carismàtic i ell parlava del pas de la humanitat a la Lluna. És cert que representava els Estats Units, evidentment, això no se li escapa a ningú, però ell es va convertir en una icona mundial i, de fet, la missió a Apollo 11 i tot el projecte Apollo es va viure, jo diria que globalment, no? Com una cosa... Era el gran pas de la humanitat i aquest va ser una mica el discurs d'Armstrong, també, no? I Kennedy ho representava, i era un tio carismàtic, era capaç d'inspirar a la nació i ho va aconseguir inspirar al món sencer i aconseguir els pressupostos tremendos que es necessitaven pel projecte més car de l'espai que mai s'hagi fet. El discurs de Trump no té res a veure. Trump no parla pas mai de la humanitat, parla només dels nord-americans i té aquest enfocament militar que Kennedy sempre va evitar. I, de fet, en el moment de la creació de la NASA, quan la NASA es crea a final de la dècada dels 50, es crea com un ens absolutament independent del Departament de Defensa, justament per marcar aquesta diferència, una diferència que sembla que a Trump li molesta.
Lluny d'aquella missió Apollo aprovada per Kennedy, ara tenim aquesta missió Artemis aprovada per Trump, i el nom de la missió tampoc és cap casualitat, perquè a vegades el nom fa la cosa.
Sí, Artemis, a la mitologia grega, era el germà bessó d'Apollo, per tant, fixa-t'hi aquí, no? I els dos eren fills de Zeus.
En què consistia la missió, Joan Anton?
Doncs això, en realitat, és un programa, que és aquest programa Artemis, més que aquesta missió, que inclou el retorn ja humà a la Lluna i més enllà. Vol dir més enllà és crear una estació orbital al voltant de la Lluna permanentment habitada, amb canvis de tripulacions. Això és el gran projecte Artemis. I té fases. Vàrem veure Artemis 1, ara estem pendents que avui s'havia d'enlairar Artemis 2, que aquest ja portava 4 astronautes, encara no a baixar a la Lluna, sinó a fer un tom a la Lluna. Després vindrà Artemis 3, que ja serà la baixada a la Lluna. Després vindrà Artemis 4, que segurament ja començarem a construir aquesta estació orbital al voltant de la Lluna, i aquest és el gran projecte. Però, clar, això necessita nous coets, el que explicàvem abans, noves naus fiables i molt potents. I això té una arquitectura nova, totalment nova, un coet que es diu SLS, que és un coet enorme, de 98, crec, metres de... Sí, 98, ho tinc apuntat aquí, metres d'altura, 2.600 tones de pes, que porta dos coets laterals, és molt reconeixible quan el veiem a les fotografies, i el veurem molt aquests dies a les imatges, no? Dos coets laterals que li donen empenta, impuls del 75% de tot l'impuls són aquests dos coets laterals, i a sobre hi va una càpsula que també s'ha desenvolupat nova, que es diu Orió, molt fiable en principi, que és la que ha de transportar els astronautes, que es va provar en Artemis 1 posant-hi un maniquí, era el comandant Campos, se li va anomenar així en aquell maniquí, ple de sensors, i ara durà, quan s'enlairi el mes de març, si tot va bé, durà 4 astronautes, recordem, no encara baixar a la Lluna, però sí fer un tomb. Mai cap humà ha anat tan lluny de la Terra des de l'any 1972, per tant, aquí sí que fem un salt, tot i que no baixem encara a la Lluna, un salt tremendo, i aquesta càpsula Orió porta a l'escut tèrmic més car, més potent, més gros que mai s'ha construït, perquè aquesta càpsula ha de poder reentrar de manera segura a l'atmosfera de la Terra amb els 4 tripulants, i és un escut tèrmic que és capaç de suportar els 2.700 graus de temperatura a la reentrada. Tot això es va provar, abans ho deia, amb Artemis 1. Artemis 1, el novembre del 2022. Missió no tripulada, que no va anar pas a la Lluna, però que va fer... Va acostar-s'hi i portava un comandant maniquí, comandant Campos, i dos, el seient del darrere, i anaven dos torsos humans de figura, que els hi van anomenar Helga i Sohar, amb sensors que mesuraven el nivell de radiació. Aquella missió va anar molt bé, tot i que es va haver d'ajornar diferents cops, com ara està passant en el moment de l'enlairament, per fuites en el combustible. Que ara explicarem que aquesta és la raó que ha fet que avui no s'enlairi Artemis 2.
Abans, però qui havia de pujar en aquest Artemis 2? Perquè, evidentment, aquests astronautes es tornaran a fer famosos ara.
Clar, són 4 astronautes que fa mesos que estan seleccionats. Són 3 nord-americans i un canadenc, fixa-t'hi. Els astronautes americans es diuen Reid Wiseman, Victor Glover i la Christina Koch, de la NASA, i Jeremy Hansen ve de l'Agència Espacial Canadenca. Són astronautes de molta experiència, han anat anteriorment a l'espai, i en particular, fixa't, Christina Koch, la noia nord-americana, té el rècord femení de vol espacial de més durada, en un únic vol, 328 dies. S'han entrenat durant la tira per aquesta missió tan històrica i havien entrat en quarantena. És a dir, s'havien confinat, que és un procediment típic, habitual, per impedir contagis que facin que tu puguis desenvolupar una malaltia a l'espai, la qual cosa podria ser molt perillosa. Llavors entren en quarantena, ara han sortit de la quarantena, perquè clar, s'han endarrerit el llançament de la missió i hauran de tornar a confinar-se 15 dies abans de que realment hi hagi la data final d'enlairament.
Escolta'm, la cosa anava molt de debò, teníem tots marcat aquest dia a l'agenda, Però, com explicaves, s'ha hagut d'endarrerir. Què va passar perquè aquesta previsió inicial tampoc acabés de funcionar?
Val, a favor de la NASA, hem de dir que les dates inicials per enlairar l'Artemis 2 apuntaven al mes d'abril. Sempre s'havia parat del mes d'abril.
Per tant, ja es va avançar.
S'havia avançat molt perquè la NASA, a final de l'any passat, va dir, escolta, anem tan bé, creiem que anem tan bé que intentarem fer-ho abans. Però en benefici de la NASA s'ha de dir que les dates previstes...
També dic una cosa, els endarreriments, quan parlem de qüestions espacials, és el pa de cada dia.
Sí, 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 i a més, més val que hi siguin, perquè són vides humanes. Això no ho podem oblidar. Recordem que van morir 7 persones al Challenger i 7 persones al Columbia perquè es van prioritzar altres objectius que no vides humanes. Un error que mai no hem de tornar a cometre, aquest. Per tant, ja està bé. Mira, doncs, tot anava bé. El passat mes de gener, el coet enorme, 98 metres d'altura, amb la càpsula Orió a dalt, el van desplaçar lentament des de l'edifici on l'havien ensamblat i el van desplaçar sobre un transport en erugues, el van desplaçar cap al lloc de llançament. Això, fixa-t'hi, són 6 quilòmetres de recorregut, van trigar 12 hores. Aquesta màquina va trigar 12 hores a fer 6 quilòmetres amb aquest coet. Aquesta màquina és la màquina que pot arrossegar el pes més gros de tot el planeta. Mira, m'ho vaig anotar, és capaç de portar a l'hora l'equivalent a 20 avions Boeing 777 totalment carregats. Això, en 12 hores el van transportar. Tot va anar molt bé, els tripulants van entrar en quarantena, el que dèiem, i estava previst l'enlairament per avui diumenge. Què va passar? Que fa uns dies la NASA va fer unes proves que ja són previstes sempre, que és... carreguen el coet, no hi ha tripulants dins, carreguen el coet de combustible i comencen un compte enrere 2 dies abans. I practiquen tots els procediments fins que queden 29 segons. I allà aturen, és un entreno, allà aturen i diuen, com ens ha anat la cosa? Hem detectat problemes i aquí, al fer això, és quan varen detectar problemes. Varen detectar fuites d'hidrogen. Recordem que aquest coet porta hidrogen i oxigen líquids com a combustible. Ja l'hidrogen líquid és molt difícil de manegar, és superdifícil de manegar, i ja aquest mateix problema va fer que s'endarrerís Artemis 1 molts cops. Fins i tot en aquell moment van haver de tornar a transportar el coet un altre cop cap a l'edifici d'ensamblament. Esperem que no sigui aquest el cas. I la NASA ha decidit esperar fins al mes de març. I en concret han dit que hi ha diverses finestres de llançament, podria ser el 6, el 7, el 8, el 9 o l'11 de març. Tal com ens anem acostant, sabrem més.
Escolta'm, què ha de passar un cop finalment s'enlairi aquest Artemis 2? Perquè la missió no és aterrar a la Lluna, no. Si és que aterrar és el verb que hem de fer servir.
Sí, és correcte. És correcte en català.
Allunar no, eh?
No ho sé si ho és,
no,
però
no
aterrar
és,
sí.
No, ja t'ho dic jo.
Aterrar sí. I es pot utilitzar tant per Mart, per la Terra, per la Lluna, però és posar, tocar terra, no des del punt de vista de terra-planeta, sinó terra de superfície.
Però aleshores no es planta la bandera aquesta vegada.
No, aquest cop no, encara no. Encara no. Però ja arribarà. Tal com hem explicat, en el moment de l'enlairament, quan això es produeix, els dos coets laterals que porta de combustible sòlid proporcionaran el 75% de l'empenta i aquests coets se separaran uns instants després i cauran a l'oceà Atlàntic. Amb aquesta empenta dels coets supletoris i l'empenta de la fase principal del coet, el coet, l'SLS, assolirà una velocitat de 28.000 km per hora i això permetrà que la càpsula Orió entri en òrbita terrestre. Allà s'hi estaran unes hores, en òrbita terrestre. Verificaran que tot funciona i faran moltes proves, però una de molt important, que és que maniobraran la càpsula Orió perquè s'acosti diverses vegades a la segona fase del coet que haurà quedat abandonada en òrbita. Per què aquestes maniobres? Perquè són fonamentals pel retorn a la Lluna. Necessitem veure com de fàcil és maniobrar la càpsula Orió. Si és molt fàcil o molt difícil, llavors practicaran aquest acostament amb un tros de coet que haurà quedat abandonat en òrbita de la Terra. Quan tot això estigui fet, totes les proves, la nau Orió s'impulsarà i ja anirà cap a la Lluna. I s'ha triat una trajectòria de retorn natural. Què vol dir de retorn natural? Que, tot i que fallés alguna cosa, la nau tornaria tot sola. Uh-huh. És a dir, ens hem d'imaginar com una figura d'un número 8, surten de la Terra, donen el tomb, fan el tomb per darrere de la Lluna i tornen fent com una figura de 8, de manera natural, ajudats per la gravetat de la Terra. I això trigarà 3 dies aproximadament a anar a la Lluna, giraran pel darrere, això no ho ha fet mai cap humà des de l'any 1972, en aquell moment es perdran les comunicacions, que és una cosa prevista perquè la Lluna bloqueja les comunicacions, segur que serà el moment de més estrès, després de l'enlairament, de més estrès de la missió, i després tornaran a venir en 3 dies més, en total uns 10 dies. S'assolirà una distància aproximada de la Terra de 430.000 quilòmetres. Mai s'havia fet des de l'any 72. I la velocitat màxima prevista en el punt de major apropament a la Lluna serà 39.500 quilòmetres. Passarà només a 7.000 quilòmetres d'altura de la superfície de la Lluna. Quan tornin, durant 3 dies tornaran, la reentrada a l'atmosfera serà l'altre moment crític, entraran a 40.000 quilòmetres per hora, la més ràpida mai feta en humans des de l'era Apolo. Aquí tenim l'escut tèrmic que aguantarà, esperem, perquè estigui segura aquesta reentrada, i l'amaratge es farà a l'oceà Pacífic, davant de les costes de San Diego, a Califòrnia. Es calcula que durant aquests 10 dies la nau haurà recorregut 1,4 milions de quilòmetres. Allà, a la costa de San Diego, esperaran els vaixells de la Marina nord-americana i un grup de bussejadors, és la imatge típica, de seguida s'hi acostaran, obriran l'escotilla perquè la tripulació surti en una bassa inflable, un bot inflable que hi haurà, i seran recollits per helicòpters, que els pujaran i els transportaran al vaixell de recuperació, i la càpsula Orió, per altra banda, també serà recuperada per ser inspeccionada.
Quanta estona confirmen que el llançament es produeix aquell dia?
Això pot anar d'hores. De fet, en Artemis 1...
I fins a l'últim minut entenc que el poden suspendre.
Absolutament. És a dir, el compte enrere comença, imaginem-nos, això uns 2 dies abans. 2 dies abans comença el compte enrere. En qualsevol moment es pot suspendre. De fet, estan previstes aturades del compte enrere. A vegades la gent pensa que comença un compte enrere i no acaba. No, i, perdona, ja no s'atura. No, no, no. Estan previstes aturades ja d'entrada. És a dir, comencem 2 dies i, no sé, ara improviso, no? Quan quedin 10 hores, aturem. I allà s'atura tot i comprovem. I ara seguim.
Doncs aquest compte enrere que des de ja mateix estem mirant a veure Artemis 2 quan acaba sortint. Sí. Durant molts anys, la pugna per arribar a la Lluna era amb la Unió Soviètica. Ara la pugna aeroespacial és sobretot amb els xinesos, eh?
Totalment, totalment. Ara els nord-americans això ho veuen com una amenaça. Recordem que el programa espacial xinès és molt potent i molt fiable. Ells, a diferència dels nord-americans, no fan grans anuncis. Te'n fan un d'avorrit i gris. I ja no tornen a dir res més fins que fan aquella missió, no? I dius, ostres, ja l'han fet, no? Ell, a Xina, va dir que enviarien els seus astronautes a la Lluna l'any 2030 o 2031. Això deix molt poc marge als nord-americans, perquè ara ve Artemis 2, però després ve Artemis 3, que ja és la baixada a la Lluna. Però és supercomplicada, no té res a veure amb Artemis 2, Artemis 3, perquè Artemis 3 necessita Elon Musk, necessita naus, coets, a l'Starship de SpaceX, que encara no està disponible. És aquest que estan provant i que de tant en tant esclata, típic de SpaceX, per altra banda. Per tant, la complexitat de la missió de baixada a la Lluna és increïblement molt més complexa de tot el que estem veient. I en aquest moment, els nord-americans preveuen que això pugui passar el 2028. Però, si hi ha problemes, ja t'avanço que n'hi haurà, se'n podrien anar el 2029. Per tant, no els hi queda marge de que la Xina els adelanti per la dreta.
Tenim dies encara per parlar-ne. Una abraçada, Joan Anton. Moltes gràcies. Ara tornem al suplement.